L'Escola de Música Músics de Roda de Barà ja fa uns dies que ha acabat les classes, però té obert el període de matriculació per al proper curs. Avui en parlem, coneixerem doncs, com ha anat aquest curs i com també es planteja el curs vinent. Parlem amb el director de l'Escola Músics, Albert Requesens. Què tal? Benvingut. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per venir, evidentment. I Albert, aquest curs ja l'hem deixat enrere, no? Ja s'ha acabat el curs.
Ja n'han passat un mes, el temps passa volant.
Sí que és veritat.
Però amb la satisfacció de veure uns resultats i de veure que el temps no passa en va, sinó que aconseguim les finalitats que ens proposem al començar.
Mm-hmm. Albert, quants anys fa que està l'escola aquí a Roda?
Ara tan just hem acabat el quart curs.
Quart curs, eh? Quina ha estat l'evolució amb aquests 4 anys?
Bueno, l'evolució així ràpida per anar directes, no? Seria que hem aconseguit que en 4 anys hi ha hagut alumnes que van tocar el passat concert el dissabte 30 de juny a la Pedrera de l'Elies, un concert que sí que està anunciat com que són alumnes de l'Escola de Música, però que no és gens fàcil sortir en un escenari ja de nit, amb il·luminació, a l'aire lliure. Això no és gens fàcil defensar un concert així. Doncs aquesta seria, en grans trets, el resum d'aquests 4 anys, no? Fa 4 anys amb alumnes que començaven de zero, que eren molt jovenets, i ara ja poden, alguns d'ells, evidentment, perquè cadascú té l'evolució que té, ja poder sortir a tocar en directe i a defensar un repertori davant d'un públic i en un lloc ja que per ells els hi és molt espectacular.
Mm-hmm. Recordem, doncs, una mica que aquesta activitat, aquest acte que comentes, aquest concert, va ser el passat 30 de juny a la Pedrera de l'Elies, on també doncs, va actuar la Coral Verge de Barà, no?
Correcte.
No és la primera vegada, eh?
Això mateix. Sempre hem tingut la inquietud, tant des de l'Escola de Música com la pròpia Coral, amb el Jordi Soler al capdavant, com des de la Regidoria de Cultura i l'Ajuntament en ple, de potenciar l'activitat cultural. La cultura, sabem tots que és de les coses que més dèbils és, no? que més fàcil, més fràgils són. La cultura és un aspecte molt delicat de la vida dels humans i com a delicat s'ha de cuidar, i és una inquietud que sempre s'ha tingut de totes les parts de cuidar-ho, no? Mm-hmm. Aconseguim fer ja després de... Crec que és potser el segon any consecutiu des d'aquell cicle de concerts, però antigament ja havíem fet col·laboracions, de fer conjuntament tots les persones que tenen inquietuds musicals poder afrontar un concert a la Pedrera de l'Elies i anar junts, no? Col·laborar una entitat coral històrica que té ja els seus anys amb una entitat de recent creació com pot ser l'Escola de Música, anar junts a la mà i poder fer un concert, això és maquíssim, no? És una cosa que està molt mac, està molt bé de poder-ho fer cada any, consolidar-ho i veure, conjuntar, a més, aquesta
transformació... Gens fàcil, no?
No és gens fàcil, perquè estem parlant de nens que fa poc que toquen, amb nens que ja toquen una mica més bé, amb adults que no són en absolut professionals, sinó que són amateurs del cant coral, que canten per afició i que probablement no saben, la majoria no saben música, sinó que van dirigits pel director. Clar, no és una tasca gens fàcil. També haig de dir que la sonoritat de la coral a l'aire lliure no és la que l'afavoreix. Mm-hmm. El cant coral normalment es fa en esglésies, en auditoris...
Que ressoni una mica.
Ah, exacte, que hi hagi una mica de retorn. El carrer és molt sec per la coral i per segons quins instruments. Per tant, no és fàcil, però la satisfacció d'acabar un concert havent fet una feina conjunta i haver ajuntat tots els elements i totes les inquietuds musicals i culturals que puguin haver a Roda de Barà, això, el premi final és maquíssim.
Home, i el públic ho agraeix, eh? El públic és agraït.
El públic és molt agraït, i a més, quan jugues a casa encara ho és més, sí. No? Sempre tens aquest ja intueixes, no? I quan estàs a l'escenari, quan s'acaba cada cançó i notes aquell escalfament de l'aplaudiment, això és la millor, l'aplaudiment diuen que és la vitamina del músic, no? Doncs quan estàs a casa encara més. I això és molt maco, perquè per una persona que afronta... I tocar en directe és molt difícil. Heu de pensar que parlar en públic ja és molt difícil, i parlar en sabem tots. És a dir, tots a partir d'una certa edat ja sabem, tenim habilitats comunicatives, i parlar en públic és extraordinàriament difícil. Doncs imagineu-vos tocar un instrument o cantar. És molt, molt difícil. I a mi sempre amb els concerts i quan parlo amb gent, m'agrada molt fer saber aquesta idea, perquè moltes vegades hi ha persones que ho fan tan bé que em donen la sensació que és molt fàcil fer-ho. I és tot el contrari, és molt difícil. Parlar, o tu, i sobretot tocar, sentint-te observat és molt complicat. I poder-ho fer i que el resultat sigui bo, això no té preu, i estic parlant des de la vessant, sobretot, de l'alumne, no? Que heu de pensar que un alumne que fa música ha de, i això és una cosa que sembla contradictòria, però ha de sacrificar una sèrie d'activitats que molts amics seus sí que fan, com pot ser jugar a la consola, per exemple, per tirar endavant amb la seva evolució. Si això acaba amb un resultat de com el que va ser la Pedrera d'Elies, o com altres audicions que fem, això és la recompensa per l'alumne, pel nen que està tot l'any una mica repetint fragments, etc.
Uh-huh. Albert, vau fer també una audició a l'Hotel d'Entitats el dia 28 de juny, explica'ns com va anar aquesta audició.
Sí, nosaltres, com he dit abans, lo de la Pedrera d'Elies no és fàcil, perquè és ja un àmbit ja molt gran, amb dificultats per afrontar-ho, perquè es necessita un cert nivell, i per tant hi ha molts alumnes que no poden tocar allí perquè són petitets, perquè fa poc que s'han apuntat, etc. Però sí que nosaltres sempre tenim la voluntat de mostrar la feina dels alumnes i transmetre la música que hem fet de tots els alumnes. I per això fem una altra audició en la qual participen tots els alumnes, dels més petits als més grans, a l'hotel. Aquest any ho vam fer a l'Hotel d'Entitats, ens agrada fer-ho una mica itinerant, no sempre fer-ho en el mateix lloc. Aquest any ho vam fer a l'Hotel d'Entitats, un lloc que amb unes mides per fer aquestes audicions ideals. I la veritat és que molt bé, perquè si algú va assistir va poder comprovar que van tocar i van mostrar el seu treball des d'infants de 4-5 anys i fins i tot adults. Perquè recordo que l'escola també no està... De vegades el concepte escola s'associa a l'infant, al nen...
I no.
Adults també n'hi ha, i també van sortir, als adults hi costa més sortir, ja la vergonya està una mica més introduïda, però van sortir a fer aquest la mostra del treball que havien fet, i realment molt bé, perquè és una manera d'això, no? De culminar tot un curs i un treball que s'ha fet amb una mena de festa interpretativa.
Mm-hmm. Albert, comentaves que tant a l'escola poden venir alumnes des de 4 anys
sí,
fins a adults.
Correcte.
Allò que dèiem abans, una mica d'aquesta vergonya a l'hora de sortir a un escenari, aquest pànic escènic, l'instrument ajuda a treure una mica la por o no?
Jo crec que l'instrument ni ajuda ni ajuda ni deixa d'ajudar. És a dir, moltes vegades es diu que, i ara me'n vaig potser una mica de tema, que quan algú té un problema, hi ha hagut persones que han tingut algun problema personal i han marxat i han anat a viure a l'altra punta d'Europa pensant-se que es quedaven el problema i el problema s'acaben emportant amb ells. Vull dir que fins que no resols el problema, no el problema va amb tu, no? Doncs la por escènica no te'l solucionarà l'instrument, ni molt menys. El que sí és que...
Però quan un domina una mica l'instrument, no perd una mica... L'adquirir aquesta confiança no perd una mica també...
Sí, és evident...
Aquesta incertesa, no?
Evident,
no sé si la por, però...
És evident que el primer remei, la primera mesura per evitar la por escènica és tenir molt preparat allò que es va fer. O sigui, nosaltres ens trobem, és una casuística habitual, d'alumnes que quan els dius que han de tocar... es posen frenètics, no?
Sí.
I d'aquests alumnes que es posen frenètics hi ha una part que tenen molt clar que ho faran i que no tenen cap problema i que ho passaran malament però que ho faran, i d'altres que els hi ve molt gros, no? Nosaltres, evidentment, no obligam a ningú en absolut, però sí que els hi manifestem que és una excel·lent oportunitat per precisament afrontar aquesta por escènica. La millor manera d'afrontar-ho és, primer, estar molt ben preparat, és a dir, molt ben preparat, vull dir que la cançó o les cançons que hagin de tocar les portin ben treballades, i després comprovar que quan es surt allí no passa res. A més, les audicions són uns exercicis ideals per tastar a l'haver de defensar alguna cosa que la vida, després de la vida et porta que has de defensar coses, l'examen de conduir, entrevistes de feina, o sigui, tots els humans ens trobarem algun dia amb haver-nos de jugar a algú davant d'algú que t'està jutjant, no? I és un exercici excel·lent perquè el públic que tens quan fas una audició és un públic benèvol, saben, el públic, encara que no siguin familiars, però saben que són estudiants, per tant es permeten certes llicències de nervis, d'aquestes coses, i per tant és un exercici excel·lent. Per tant, lo millor és estar molt ben preparat, és a dir, dominar, saber el que vas a fer, tenir-ho molt clar, i comprovar que un cop estàs allí no passa absolutament res. Jo, un dels exemples que els hi poso als alumnes és que si s'equivoquen amb alguna nota, alguna cosa, si creuen que si el món s'ensorrarà, si no.
Ni tan sols si el públic s'adonarà, no, ja?
És que moltes vegades la diferència entre un professional i un estudiant o un amateur és com saber en sortir-se'n de situacions difícils. Hi ha hagut concerts, jo n'he vist alguns de pianistes, parlo del piano perquè és el meu instrument,
sí,
que jo recordo unes variacions amb uns temes del barroc que una vegada un pianista es va tocar de memòria i es va perdre, i jo ho vaig intuir, però no n'estava segur, vaig haver de comprovar-ho després, perquè va tenir l'habilitat de dissimular-ho també. Doncs això passa moltes vegades. L'ésser humà s'equivoca. És impossible que en un concert que hi hagi l'execució de, no sé, de 3.000 notes, que totes 3.000 siguin exactament ben fetes, no? I som totes les feines del món. La diferència és saber-ho resoldre. Llavors pensem que fem un error tocant i se n'ha enterat tothom i no se n'entera tothom, i per tant es tracta de bueno, que se n'enteren o no se n'enteren és igual, però gestionar aquella errada i ja està, i no passa res.
Albert, tu quants anys portes al món de la música?
Doncs vaig començar a estudiar als 7 anys com a estudiant, i com a professional vaig començar als 17 anys fent concerts per arreu de, en aquest cas, de Catalunya, i encara estic, o sigui, a nivell professional porto aquest any, precisament faré, a finals de l'any faré 25 anys que estic ja més o menys vivint de la música. Els primers anys, quan en tenia 17, evidentment no encara ho compaginava amb estudis,
sí,
però sempre m'he dedicat a això, i combinant-ho sobretot amb tasques d'ensenyament, però també amb concerts, perquè el músic és molt important també que el músic que ensenya a tocar estigui actiu, estigui d'alguna manera actiu en el món dels concerts.
És un aprenentatge constant?
Totalment.
La música?
Totalment. Entenc que també és un aprenentatge constant com la gran majoria de feines. Entenc que, per exemple, a la posició on estàs tu com a periodista, constantment vas aprenent a l'hora de fer entrevistes, de saber com preguntar, com no preguntar, com... Doncs és un aprenentatge constant. De fet, la música, quan et treus el títol, el títol superior, que és el que seria equivalent a una llicenciatura universitària, un ha de ser conscient que tens el títol, però que no ho saps. És a dir, la música és una... És que el concepte de música és com si digués una titulació que digués coneixement del món. Clar, coneixement del món no ho pots conèixer tot, no? La música és el mateix. Un pot ser especialista en un instrument, en una temàtica, en una... Però, evidentment, mai ho saps tot. I llavors aprens constantment, perquè sempre surten o descobreixes conceptes nous de com ensenyar, de com interpretar, estils nous, gèneres nous. Ara, amb internet, és molt fàcil transmetre's música i conèixer músiques, doncs, sud-africanes o colombianes o japoneses, i veus tècniques noves, i és constantment... I mai el professor ha de perdre, o el músic en general, ha de perdre les ganes d'aprendre. Hem de ser alumnes constantment de la música, i per poder-ho transmetre el màxim possible.
En el teu cas ets professional del piano, però per què vas escollir el piano, Albert?
La veritat és que no...
O va ser casualitat?
És un instrument que m'atreia de petit. El meu pare era guitarrista semiprofessional, és a dir, ell es dedicava, també tenia una altra feina, però hi tenia un grup de ball, i jo de petit ja sempre veia el grup de ball, i allí hi havia pianista, i és el que més me cridava l'atenció, i des d'allí vaig anar, i sempre ja, de fet, no... no m'he dedicat mai a conèixer altres instruments, sinó a aprofundir al màxim amb el piano.
En el cas de l'escola, ara parlarem doncs, de les diferents classes que oferiu, però quins serien els instruments que més èxit tenen o que més criden l'atenció?
Sempre, i és una, entre cometes, un problema que hi ha a les escoles de música catalanes, l'instrument més sol·licitat sempre està entre el piano i la guitarra. Bàsicament per la popularitat. Són instruments molt populars, els veiem constantment a la televisió, etc. Aquí, en el cas de Roda Barà, es compleix. Tenim el piano com a número 1 i guitarra. I després, i afortunadament, ja ens ve el violí, que hi ha alguns alumnes. Mm. Aquest any hem tingut la sort de tenir un alumne, que a més ho ha fet molt bé, que va triar la trompeta, que és dels instruments que costa més que hi hagi alumnes, instruments de vent metall. I després també tenim alumnes de clarinet, de saxo, i ara crec que ja està, en aquest moment. Les escoles de música que tenen overbooking, estic parlant de, per exemple, escoles com poden ser escoles de música municipals de Barcelona, que per motius de demografia tenen overbooking, tenen llistes d'espera, etc. Aquests tenen uns sistemes de repartir l'alumnat cap als instruments menys sol·licitats, no? Llavors es diuen, bueno, si vols començar has de fer oboè, o has de fer trombó, si no, no pots començar, no? I això acaba provocant que els alumnes acabin fent aquests instruments, perquè moltes vegades no es tria un instrument per desconeixement. Ningú tria l'oboe perquè no el coneix.
Igual el coneixes i t'agrada, no?
Sí, és que en la gran majoria de casos acostuma a passar. O és un alumne que té claríssim que vol fer X instrument i no en vol saber res dels altres, que això és estrany que passi, però moltes vegades és... moltes vegades el convenciment de les escoles de música és dir, comença fent trombó i si no t'agrada l'any que ve ja faràs el que volies fer. I els encanta i acaben fent-ho. Aquesta seria la clau. Clar, amb escoles més petites això és més difícil, perquè l'alumnat és el que és i ho gestiones, es gestiona com es pot. Però l'ideal seria repartir-ho, perquè si no s'acaben fent equips de futbol amb molts davanters i pocs porters, no? I aquí ens passa una mica. No, quan dic aquí no dic a Roda de Barà concretament,
sinó... Sí, en general, les escoles, doncs, així de poblacions més petites.
Ah, exacte. Passa molt això, que queden seccions d'instrumentals una mica despullades, i l'ideal seria equilibrar-ho.
Quantes hores a la setmana es fan classes de música, Albert?
Els alumnes que comencin de zero fan una hora de llenguatge musical col·lectiva a la setmana i mitja hora d'instrument individual també a la setmana. Això és el mínim que es fa. Evidentment, si algun alumne té inquietud de fer-ho més, ho pot fer. També hi ha opcions de fer tres quarts d'hora, una hora. El mínim ha de ser mitja hora.
Millora.
Perquè, sobretot, és molt important la pràctica diària a casa.
Clar, és el que anava a dir. No és suficient, no?, anar només a l'escola i llavors oblidar-se fins a la setmana següent.
Correcte. Eh? Hem d'entendre que la música és un llenguatge, és un idioma i a la vegada és un esport. Tant l'esport com els idiomes no es pot jugar al partit només, no? O no es pot, el que fa classes d'anglès, no, amb la classe d'anglès no n'hi ha prou. Hi ha feina a casa, ha de fer speakings, ha de mirar vídeos amb l'idioma, etc. Doncs això és el mateix. Té una part d'esport, perquè una part tècnica, que requereix instrument, i una part de llenguatge, la pròpia assignatura ho diu, llenguatge musical, perquè és un idioma que s'ha d'anar practicant. Per tant, és molt important, és a dir, hi ha alumnes que diuen sí, jo vull fer el doble de classe. Si a casa no es fa res, és absurd. O sigui, el professor dona una sèrie d'indicacions que s'han de practicar diàriament, sobretot amb la fórmula del poc i sovint. És molt millor fer mitja horeta al dia, en gent que comenci, que no agafar el dissabte i fer 4 hores seguides. Ho hem d'entendre igual que un esport. Els esportistes entrenen d'una manera regular i no un dia sol, un munt d'hores, no? Doncs és exactament el mateix.
Costa una mica, doncs, entre els joves d'avui dia, de que agafin aquest hàbit i, com bé comentaves, doncs, que deixin les videoconsoles una mica de costat per sacrificar-se, entre cometes, per la música?
Costa molt, bàsicament perquè la societat trobo que s'ha extremat i això es veu reflectit amb la gent jove. És a dir, ara ens trobem amb el fenomen del jove superpreparat i amb el jove molt poc preparat, no? En el jove poc preparat tenim aquesta competència de les, dels esports, de les consoles, de la poc hàbit d'esforç, és a dir, ara és molt fàcil les consoles, és que ara no has ni d'anar a la botiga a comprar el joc i posar-lo o carregar-lo com es havia fet antigament, sinó que ara directament enxufes la consola i ja ho tens descarregat. Uh-huh. És molt fàcil i internet és molt ràpid i és una eina utilíssima, però que té aquesta part més negativa. Per tant, la cultura d'un esforç en resultats no immediats, quan dic no immediats vull dir no el mateix dia, sinó que potser són resultats a una setmana, un mes i a un curs, en aquest col·lectiu de persones amb cert desinterès i costa molt introduir-lo. També és cert que quan algú prova i ho acaba fent, acaba sent, entre cometes, addictiu, en el sentit que és molt satisfactori de que quan una persona trenca amb aquesta creença primera de no voler-se esforçar i ho s'esforci i aconsegueix, a partir d'aquí ja hem aconseguit molt. Uh-huh. Després, a l'altra banda, hi ha la part de l'altre extrem dels alumnes molt ben preparats, o els nens, nenes, joves molt ben preparats, que llavors el problema és que volen estar tan ben preparats per tot que no tenen temps, tampoc. I llavors et trobes amb l'alumnat que et ve allí i et diu, no he pogut tocar aquesta setmana, o he tocat molt menys del que havia d'haver tocat. I dius, a veure, com és? És que no he tingut temps. Això, estem parlant de nens de 9 anys. I preguntes, és impossible que no hagis tingut temps. A veure, fem un plàning. A veure, els dilluns, quan surts del col·le, què fas? És que, vale, vaig a anglès, vaig a... I el dimarts, vaig a piscina, vaig... I el dimecres, vinc a música... I realment no tenen temps. Estan hipercol·locats, estan, en alguns casos, perquè els nens han d'estar col·locats en algun lloc o altre, en alguns altres casos, perquè, i això és una cosa que és evident, ara la gent ha d'estar molt ben preparada, necessiten moltíssims títols veig quan es veuen aquestes borses de treball, veus que tot suma, per tant tothom mira de fer cursos i preparar-se i formar-se. Clar, llavors ens trobem amb aquests dos extrems. Anem gestionant com podem, però l'ideal seria ni tanto ni tampoco, no?
Sí, sí, evidentment. Parlem, doncs, Albert, de les classes que oferiu a l'escola d'aquí de Roda de Barà. Què es pot estudiar?
Oferim diferents instruments, piano, guitarra, que com dit són els estrelles,
sí.
Però sobretot vull insistir en que hi ha altres instruments, saxo, els diferents saxos, alt, tenor, clarinet, tenim la flauta travessera, el violí i la bateria. També hi ha l'opció, que això nosaltres oferim més opcions, però que encara no hi ha hagut demanda d'instruments com el cant, com la gralla... Mm-hmm. Cant, gralla, i ara no recordo de memòria si n'hi ha algun més que oferim, però que encara no hem pogut iniciar perquè encara no hi ha hagut ni hi ha hagut demanda. A part dels instruments, evidentment hi ha les classes de llenguatge musical, que són l'assignatura en la qual aprenem tots els elements necessaris per entendre una partitura, per educar l'oïda.
Per tant, és una assignatura bàsica, no?
Total,
i necessària.
Totalment. Sí, de vegades, moltes vegades hi ha l'eterna polèmica de... Haig de saber llegir partitures per tocar un instrument, i l'exemple que es posa és, home, és que els Beatles no sabien llegir partitures, i mireu tot el que van arribar a fer. És cert, els Beatles pràcticament no sabien res, però va ser un cas molt puntual, i que, sense saber res, van sortir endavant perquè, al tenir èxit, van tenir al costat gent que els hi feia la feina que ells no sabien fer. Tocar un instrument sense saber llegir partitures es pot fer? Sí, però no deixaràs de ser un analfabet musical. Podem parlar i veure una pel·lícula sense saber llegir ni escriure? Sí, però t'omplirà plenament? No, s'ha de saber llegir i escriure. Doncs el llenguatge musical és això, és fonamental fer-ho. A més, no és com l'antic solfeig, que s'anomenava abans, que era una assignatura més pesant, sinó que ara és molt...
Home, ja només amb el nom ja feia por, no?
Sí, és que, sí. Aquí restàvem una... Bueno, vam arrastrar un...
Amb una vella escola de clar, de molts anys d'història.
Sí, exacte, i ha costat molt canviar-ho. I ara, afortunadament, això ha canviat. Els professors actuals d'ara ja són professors que estem formats per professors que ja han begut d'altres fonts, i això es nota. I, per tant, ara el llenguatge musical no té res a veure. És molt més amè, molt més efectiu, si es fa bé, evidentment. I, però s'ha de fer, s'ha de fer.
Molt bé.
També tenim assignatures que complementen. Aquestes serien les bàsiques, el llenguatge musical i l'instrument, però altres assignatures que complementen, com és el conjunt instrumental. Quan ja hi ha, els alumnes ja porten un cert nivell, estem parlant potser d'uns dos cursos, ja s'ajunten entre ells i fan una assignatura que és conjunt instrumental, en el qual doncs, toquen junts, que és molt diferent tocar sol que tocar junts, es treballen altres aspectes i altres elements. Bàsic, a grans trets serien aquestes assignatures.
Comentàvem que heu acabat les classes, ara doncs uns dies de vacances, però el curs vinent quan començareu?
Comencem normalment, bueno, comencem a finals l'última setmana de setembre, uns 15 dies després de l'inici del curs escolar de primària i secundària.
Sí.
Hem iniciat ja el període de matriculació, que l'iniciem des del mes de juny, i ja queda obert. El juliol i agost, o sigui, en el que és el mes de juny i el mes de setembre, estem amb atenció al públic els dimarts de 4:45 a 6:45 i els dijous de 11 a 1 del matí. El juliol i agost tenim no estem oberts al públic, però sí que tenim un telèfon de contacte en el qual, si algú ha de demanar informació, fins i tot es pot matricular, ho pot fer també. Això entrant tant a la web de l'Ajuntament, a la pestanya Escola de Música, trobarà la informació, i si va al Casal de les Monges també veurà la informació allí d'una web, un telèfon, etc.
Creus que l'assignatura de música està pendent encara?
A nivell d'escola, m'estàs parlant?
Sí.
Totalment. La música sempre se li ha dit l'assignatura Maria, tristament. És una assignatura que és una part que sempre queda desterrada. Fins i tot els que fan història de l'art a segon de batxillerat, dins història de l'art no hi és la música, no? Els que fan batxillerat artístic sí que fan assignatures més encarades ja a la música, més profund, però... És evident que per exemple, en tota la secundària, en tota l'ESO, dels 4 cursos que hi ha, només en 2 cursos, que això ja triga l'institut com ho reparteix, només en 2 cursos, el primer i segon, o primer i tercer, o primer i quart, etc., es fa música 2 hores a la setmana. I a primària hi ha casos d'una hora a la setmana. És evident que això no és normal. Podem comprovar que la música és ultrapresent. El festival FICCAT, per posar un exemple d'una cosa molt propera i a la vegada molt, molt, amb molta dimensió, imagineu el cinema sense música, imagineu la publicitat sense música, imagineu la ràdio sense música...
No, és impossible.
És impossible. I
no es tracta... En canvi no se li dona la importància, no?, que potser se li hauria de donar.
En absolut. I no es tracta de que explícitament s'hagi de prendre un instrument, perquè no tothom ho vol fer, però sí que tenim uns coneixements, que tampoc han de ser concretament de saber on hi ha una partitura, però sí que tenim uns coneixements en el qual et permeti tenir un criteri a l'hora de valorar la música que es va sentint dia a dia. Si es fes això i es fes ben fet, molta música que sona no estaria sonant actualment.
I es fes ben fet, que també poder...
Sí.
És molt important, no?
Sí, perquè moltes vegades els professors de música que hi havia hagut antigament a escoles de música, moltes vegades era el professor de matemàtiques que té nocions de música que ho faci, per acabar d'omplir l'horari. No?
Home, jo recordo ara, parlo d'uns anys enrere, es duria fer setè de GB, que encara doncs vaig fer GB, que fèiem flauta.
Correcte.
I no tenia ni idea del que tenia que fer ni que tenia que tocar, ni tenia que aprendre amb una cançó de memòria, perquè si no, no provaves l'assignatura.
Correcte.
Però el llenguatge musical absolutament no vaig adquirir cap coneixement.
Clar, això...
Era una mica forçat, no?
No té cap sentit, perquè la flauta...
Sí que en té, perquè des d'aquest moment no he pogut veure una flauta més de la meva vida.
Exacte,
broma,
doncs,
no, però...
això mateix té un sentit totalment contradictori. El que es faci la flauta té el sentit que és l'instrument més fàcil per manifestar una cançó. El fet de fer-ho sense que l'alumne sàpiga per què ho està fent... Això és totalment contraproduent. O sigui, no, tots els alumnes, tinguin 4 anys o tinguin 42, han de tenir han de saber per què estan fent alguna cosa. Amb 4 anys ho sabran d'una altra manera, i amb 42 anys l'alumne ho sap fer feientment, no? Li expliques, mira, fem això, per això, per això. Però s'ha de saber, si no, no té cap sentit. No, el fer per fer és molt desmotivador i fa que això, que provoqui el cas que m'estàs dient, que això m'ho ha dit moltíssima gent. No? I molta gent que s'apunta a l'escola i em diu, mira, és que... no, primer no volia, però ho he volgut provar perquè tenia... I me'n dono compte que no té res a veure. Clar, sempre s'ha tractat d'aquesta manera. Mm-hmm. Ara s'intenta canviar per un cantó, perquè ara els professors han d'estar, parlo ara d'escola de primària i secundària, titulats, però encara hi queden aquestes reminiscències de que algú ho agafa i... bueno, hi ha molta feina a fer encara aquí.
Cadascú el seu. Eh?
Sí, exactament, exacte.
Albert, per acabar, doncs, què creus que aporta la música als alumnes? Què els hi aporta?
Per contestar això, primer m'agradaria dir que la música és una tasca que fa treballar les dues parts del cervell. Això és un tema que donaria per molts programes, però...
Quan vulguis vens, eh?
Sí, vale. Hi ha moltes activitats que treballen més una part, un hemisferi o un altre del cervell. Jo no sóc especialista del tema cerebral, però la música fa treballar les dues parts, la part racional i la part creativa. Per un cantó, la música, estem parlant de sons que estan que sonen en el temps, per tant, s'han de quadrar uns sons en el temps, per tant, això és matemàtica, ciència pura, i per l'altre hi ha la part artística, la part creativa, no? I això fa que els dos elements treballin per igual. La música aporta, a part de més intel·ligència, perquè et vulguis o no, et fa desenvolupar aquesta part cerebral, aporta també una cosa molt important i que moltes vegades s'està perdent, que és sensibilitat. Sensibilitat, el fet de valorar el tema de l'esforç que dèiem abans, o el fet de saber valorar, el saber escoltar una peça, fa que valoris la feina que ha fet una altra persona i fa que agafi sensibilitat a l'hora d'apreciar ja no només manifestacions musicals, sinó manifestacions artístiques diferents, literàries, de pintura, etc. Et fa conèixer moltes persones que són com tu, que comparteixen inquietuds com tu i que et fa conèixer mons nous. Jo no hi trobo cap desavantatge a l'hora de fer música, al contrari. És una cosa que precisament per això diem que s'ha de fer música a les escoles. No tocar un instrument, però sí que conèixer tota aquesta part més artística i sensible. Mm-hmm. És molt important.
Qualsevol edat és bona per començar a tocar un instrument?
Sí, és evident que com més jove, millor.
Sí, no? Però...
perquè els nens...
Però segur que ens està escoltant i doncs ja té una edat i diu, ai, doncs mira, jo tinc aquella espineta que m'hagués agradat. Ho pot fer, no?
Perfectament, perfectament. Aquí tenim alumnes adults, per exemple, jubilats, no?, amb 70 anys, etc. I se n'en surten molt bé. Jo convido que si algú té la inquietud de voler-ho fer i no ho acaba de veure clar, els convido, els presento i que intercanvien opinions perquè veuran que realment qualsevol edat és boníssima per fer-ho. Està clar que de nens és molt bo, perquè els nens que neixen a Rússia aprenen el rus, els que neixen a Catalunya aprenen el català, i doncs la música és el mateix, els nens són esponges, no? Però d'adult pots fer coses magnífiques. I fins i tot jo conec gent que... conec un company de professió que era professor de Belles Arts i quan hi estava treballant amb 30 anys es va apuntar a classes de música per aprendre a tocar la guitarra, etc. i va acabar esdevenint la seva professió. Vull dir que això és un cas excepcional, però podeu veure la capacitat que es pot tenir.
Per tant, qualsevol persona que ens escolti, que s'atreveixi, no?, que vingui al Casal de les Monges, allà trobarà l'escola. Com has comentat, doncs ara està tancada per vacances, però sí que hi ha aquesta pàgina web on trobarem tota la informació.
Correcte.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagin bé les vacances i l'inici del nou curs.
Gràcies a vosaltres, igualment.